I have to seguir, com us deia, sense perdre més temps. Hem canviat l'ordre, per tant no és la Teresa Ferrer Bastida, sinó que és en Josep Font, doctor en Economia i Advocat i el secretari de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, un dels impulsors d'aquesta fundació. I finalment també s'estrena en un tema com és el tabac a l'època del descobriment. Estem tots molt interessats per veure què ens reporta
no pot fumar,
aquesta i em suggereix que no pot fumar.
Bona tarda. Abans l'Enric Guillot ha parlat de la tarda dels ignorants. I, en fi, m'hi sumo. Perquè vaig a parlar d'algú que no en tinc ni idea. Vaig tenir un professor que deia que els investigadors, els científics, els estudiosos anirien de dues classes. Els que no sabien res i els que sabien que no sabien res. Em considero dins d'aquesta segona part i per tant ja us dic, vaig a parlar d'algú que no en sé gran cosa. Ara, és un tema que pot ser interessant perquè ens introdueix dins de una esfera que va néixer, en aquest cas, amb el descobriment. I és un producte que Europa no es coneixia, com és el tabac. Ara veurem una mica la seva arribada. I que és un producte que ha donat lloc a moltes polèmiques. Avui en tenim una, de si es pot fumar, no es pot fumar, ha estat prohibit, la Inquisició s'hi va posar, etc, etc. O sigui, és un tema que a través dels temps ha tingut bastanta tela. Aquí teniu la figureta de la planta del tabac, és una solanàcia, i comencem a explicar i parlar-ne. Primer diguem quatre parauletes de què és el tabac. Ens diuen els botànics que hi ha almenys 64 espècies de nicotina tabaco. Dues d'elles, la nicotina rústica i la nicotiana rústica i la nicotiana tabaco, ens interessen especialment pel que anem a comentar. I gran part del tabac que es consumeix és de l'espècie nicotiana tabaco. I sembla que el seu origen es situa a terres americanes. I afirmen alguns autors que la humanitat té tractes amb el tabac des de fa 18.000 anys. Deixem-ho aquí. Experts en genètica vegetal situen els seus orígens als Andes, en els actuals estats del Perú i Ecuador, i basen la teoria en què encara en aquells llocs s'hi troben plantes que un cop evolucionades, segons l'estudi dels seus cromosomes, sembla que dels 32 cromosomes, els actuals, no, dels 32 de la planta actual, n'hi ha 16 que són comuns en les que es troben salvatges en allà, donen lloc a les dues espècies indicades. Parlem primer una mica de l'ús del tabac en el Nou Món. A l'època del descobriment, el seu ús estava estès tant al nord com al sud del continent. I afirma els arqueòlegs que hi ha constància del seu cultiu, de l'ús, no, però del cultiu sí, d'uns 3.000 anys abans de Crist. El que sí variava és la seva forma d'ús i variava en funció de dos variables, de la climatologia i de l'utilitat. Per exemple, en els Andes, on l'aire és enrarit, sec, era més pràctic aspirar la pols del tabac i així ho feien els inques. La fruita s'assecava fàcilment, la pols quedava, anava bé i s'aspirava. En canvi, a les terres amazòniques, terres més humides, pantanoses, on no era fàcil fer foc, s'acostumava a mastegar i també es prenia com a beguda, com a infusió. I compten encara les llegendes del lloc que els guacallos, indígenes de la zona, feia grans distàncies per aconseguir el que ells en deien l'esperit de la muntanya, que era el tabac. També és curiós que algunes tribus de caçadors l'usaven com a gotes pels ulls, aquesta infusió, per veure-hi més bé cap al tard. I a més, no es quedaven aquí, el donaven als gossos, perquè els gossos així també hi veiessin una mica més a la fosteria i ajudés a la caça. En canvi, cap al nord, a tota la zona d'Amèrica del Nord, l'ús en aquelles èpoques era normalment aspirant el seu fum. La motivació del seu ús tenia diferents orígens. Un era el plaer del consum. Sembla que el plaer del consumir, tant ensumant, com mastegant, com fumant, dona una satisfacció. Estimula, equilibra, etc. Un altre ús que el trobem documentat en el Nou Món, amb els escrits antics, era l'ús medicinal i preventiu i estimulador. O sigui, quan es havia de fer segons quines coses, actuar amb lluites o amb activitats una mica cerimonioses pesades, es prenia tabac. També hi ha els ritus espirituals i religiosos. Moltes zones trobem el tabac associat a ritus religiosos, com per exemple el ritu del calumet. No sé si la paraulaeta també té que veure encara amb la nostra llengua, que és la coneguda pipa de la pau de les pel·lícules americanes, i que el seu ús estava estès a la Gran Pradera, i en allà l'espècie que s'usava, aquesta és coneguda, l'espècie que s'usava era la nicotiana rústica. També trobem en els gravats dels maies sacerdots fumant en actitud reverencial de cara al sol. Passem ja a el que ens interessa. En els viatges de Colom, aquells que ara parlàvem fa poc de la seva traducció, en el primer viatge ens parla el dia 15 d'octubre, diu, i estando en medio del golfo d'estas dos islas, hallé un hombre solo en una almadía, y traía un poco de su pan, varias cosas más, y unas hojas secas que debe ser cosa muy apreciada entre ellos, porque ya me trajeron en San Salvador de ellas en presente. O sea, que ya le habían portado anteriormente como objeto. Un temps després, el 6 de novembre, també hi ha una cita del tabac on diu: hallaron los dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano, hierbas para tomar sus sahumerios que acostumbraban. Aquestes són dos cites que jo he trobat, no sé si n'hi ha més, potser ho tindria que preguntar a la traductora, n'hi ha més. Jo també només. Això podria ser perquè, clar, no he fet la lectura tan bé com has fet tu, Primers fumadors europeus. Durant els 3 mesos i escaig que va durar la primera estada de Colom, sembla que alguns expedicionaris els hi va agradar això de fumar. I ens conten que dos d'ells, un tal Rodrigo i en Luis de Torres, que l'hem citat aquest matí, l'intèrpret, que era l'intèrpret del Rodrigo, que sabia llatí, hebreu, etc., però que no va aconseguir entendre els natius, també van acostumar-se aquests dos a fumar-lo i van introduir l'hàbit al retornar al vell continent. Tots sabem que el retorn va ser a Catalunya, a Barcelona, després d'una estada a Portugal. Podem, doncs, pressuposar que la divulgació es va fer des de Catalunya i des de Portugal. Aquí vull recordar que el propi Rodrigo, la Inquisició, el va condemnar a 3 anys per fumar. O sigui, la pena era més grossa que ara. Sí. I per què els 3 anys? L'explicació de la sentència ho diu. Diu perquè era el temps necessari per exorcitar-lo d'aquesta mala costum. Per tant, creiem que aquest senyor va ser la primera víctima de la incomprensió tabaquera. I això, doncs, l'any que ve en tornarem a sentir parlar. Aquí volia fer un comentari que no el tinc escrit. A veure, em sembla que no vaia. No. I aquest és un comentari aventurat. A Portugal, després veurem que es troben al fil del tabac, a través d'un ambaixador francès, etc. En parlarem d'aquí una mica. En canvi, a Catalunya, en fi, jo no conec cap lloc que ens en parlin, però no ens en parlen per una raó, perquè la història, fins ara, es feia dels personatges, dels fets heroics, i oblidàvem normalment els productes. O sigui, ara fa un parell d'anys, en Carles Cama ens va parlar del sucre, pues convindria una investigació d'aquesta mena respecte al tabac. I ho dic perquè el tabac va ser una de les plantes que, com que creava hàbit, els estats van aprofitar-se'n. I van aprofitar-se'n i van crear primer un monopoli. Monopoli de venda, monopoli després de cultiu. I després a cobrar impostos. I encara segueix això. Bé, aleshores aquí hi ha una qüestió curiosa a casa nostra. Sembla, però tinguem que documentar-ho, que el tabac es cultivava bastant a casa nostra. Però, com que hi va haver el tema del monopoli i el control del tabac, i sobretot del cultiu del tabac, perquè és clar, era la forma de saltar-se al monopoli, sembla que l'únic residu que queda fora a casa nostra és Andorra, on encara es cultiva el tabac. A pesar que en aquest moment ho és d'una forma deficitària, sembla. Però vull dir, és on tenim en aquest moment el Museu del Tabac, on es cultiva el tabac, on en fi es feia el contrabando de tabac, no sé si encara es fa, suposem que sí, etc. Però volia introduir aquest aspecte de dir, espera, per què ha desaparegut d'aquí i no ha desaparegut d'Andorra? Esclar, Andorra no hi havia el monopoli, no el controlaven, es podia cultivar. Caldria estudiar-ho més a fons, això, Estem a situar-nos ara una mica a mirar anècdotes relacionades amb el tabac. Quan Cortés va conquistar Mèxic i va capturar Moctezuma, i va considerar que el tenia capturat, però que era una jerarquia important, i dia de cada dia bé, va conservar-li els seus servents i va permetre-li seguir practicant els seus rituals, especialment el costum de fumar després de menjar. O sigui, aquesta satisfacció dels que hem sigut fumadors, de que el cigarro que senta més bé és el d'haver dinat o l'haver sopat, doncs es veu que el Moctezuma ja el tenia. I li van conservar aquest privilegi. Diu que el Moctezuma menjava sol, amagat darrere d'una pantalla daurada, assegut en un tamboret ricament treballat, i quatre velles serventes li oferien una selecció d'uns 300 plats. Em sembla que és molt, però vaja, és el que diu. Mentre una colla de nans i geperuts feien salts i cabrioles als seus peus. I el més important, sobre la taula hi havia tres tubs pintats i coberts d'or que continuen les herbes anomenades tabac. I quan havia menjat, inhalava el fum dels tubs. És la primera descripció del puro. A pesar de que en el viatge de Colón es parla del tifón aquell. Però així, com a element de satisfacció, sembla que és la primera cita una mica en sèrio. Potser, per tant, aquesta és una de les primeres referències d'un cigar en un tub decorat i la primera descripció de l'harmonia i el plaer que el tabac proporciona a la sobretaula. Ara em diran que faig propaganda del tabac, Datos que tenim certs i publicats de la divulgació del tabac a Europa. A partir de 1550 es cultiva la planta als jardins europeus dels palaus i és estudiada pels metges. Compten que l'any 1559 l'ambaixador francès Jean Nicot, enviat a Lisboa per concertar el casament del fill adolescent del rei de Portugal amb la filla d'Enric II de França, això és el que diuen. Altres diuen que el van enviar allà per fer l'espionatge. perquè hi havia unes certes guerres. Podria ser que fos per les dues coses. Aleshores va demanar a Damiano de Goe llavor i la va plantar als jardins de l'ambaixada francesa a Lisboa. Amb aquest tabac plantat va tractar a un home d'uns tumors amb ungüents de la planta i aquest home es va curar. Va fer altres estudis i després d'assegurar-se molt que allò no matava, el va enviar a la seva reina, Catalina de Mèdicis, que tenia fama de tenir uns grans mal de caps. I sembla que va anar bé. No? El botànic Linneo, al publicar l'Species Plantorum, va triar el nom de la Nicotiana Tabacum com a homenatge a aquest ambaixador francès. No? El nunci apostòlic a Lisboa, Monsenyor Próspero de Santa Cruz, va enviar llavors al Papa que les va plantar als jardins del Vaticà. També Cosme de Mèdicis, un dels homes més rics de l'Europa de l'època, va entregar llavors de tabac al bisbe de Saluzzo, que també les va plantar al seu palau. Resulta per tant irònic que per un cantó la Inquisició perseguís i condemnés l'ús del tabac i eminents cristians el divulguessin. El 1565, el metge Nicolás de Monardes escriu un fullet divulgatiu de les qualitats curatives del tabac titulat Historia Medicinal de las Cosas que se Traen de Nueva España, on parla dels efectes de neteja i renovació que tenia el tabac en el cervell humà. El recomana contra els mals de pit, la pestilència de la boca, les pedres del ronyó, cucs, mal de queixals, mossegades, ferides, en fi, la van a fer. Era el remei, la solució a tot. Aquesta obra es va traduir a 4 idiomes i és la que va caure en mans de Catalina de Mèdicis, que va demanar al seu ambaixador de França a veure allò què. Aleshores, la van anomenar l'herba Mèdicis. També és un dels noms que ha tingut el tabac. El plaer i el tabac. Fins ara semblava aquest metge el va usar com a tema medicinal i tal. Però, el 1534, Jacques Cartier fa la primera distinció del que se sent al fumar una pipa i ens diu: hem provat el fum i és tan calent que a l'omplir-nos la boca ens sembla com si estiguéssim plena de pebre en pols. Ens fa, doncs, la primera descripció de les característiques organolèptiques del tabac. Al mateix temps, al Brasil, el frare carmelità Andreu Tebel diu: els cristians que aquí viuen s'han aficionat molt a aquesta herba i al seu perfum, però la primera vegada que es troba hi ha perill. Doncs, si no s'hi està acostumat, el seu fum provoca suors i debilitat i fins pot causar un síncop. Potser és el primer en definir-lo des del punt de vista de perfum o aroma. Clar, com molts plaers, va ser prohibit. I el 1588, una resolució de Lima, estem parlant prohibit també al Nou Món, a Lima, el 1588 deia: se prohíbe bajo pena de condena eterna, aquí no mataven ja tota l'eternitat, condena eterna, que los sacerdotes en la misa se llenen de tabaco la boca o de polvo a nariz, ni siquiera por motivos medicinales. Resulta curiós. Veiem reaccions europees al tabac. Els francesos el van usar especialment per evitar malalties i per conservar la bellesa. Els estats italians eren els capellans els encarregats de conservar-lo i administrar-lo. Els principats germànics es va fer un estudi comptant amb els millors principis científics de l'època i es va declarar com a herba violenta. A Suïssa es va recomanar, però abans es va fer fumar un gos per poder-ho recomanar. A Anglaterra es consumia com a plaer i els seus introductors inicials van ser Hastings, Raleigh i Lloyd. Hastings va ser el primer que el va institucionalitzar i va ser el primer que va institucionalitzar el contraband. Per què? Perquè estava prohibit comercialitzar amb tabac, perquè Espanya el tenia controlat. I va ser el primer que va fer el contraband contra el monopoli espanyol. Per tant, podem parlar del senyor Hansen com el primer gran contrabandista de tabac, el primer globalitzador i el primer promotor del lliure comerç. I amb això no us atabalo més. Moltes gràcies. Digues, digues.
A part d'aquest ús de plaer, l'origen del tabac, jo no en sé res, però m'ensumo que hi ha alguna altra cosa. L'origen, o sigui, a Amèrica on s'utilitza? Que s'utilitza pels ritus?
Sí, s'utilitza pels ritus.
No fan servir d'una forma seriosa, no?
Sí.
No.
No, per exemple, a tota Amèrica del Nord, tot aquest ritus del Colomet, és un ritus en el qual hi ha tot un ritual que, a més, s'usava a tota Amèrica del Nord de la mateixa manera. Primer que res, s'encenia la pipa. Un cop encesa la pipa, s'estenia el seu fum, però no enfumant-lo, sinó passejant la pipa cap als quatre punts cardinals. Després, ho fumava, ensumava el primer personatge que dirigia la reunió. Després el passaven a tots. I quan havien fet una o dues voltes, com a mínim, començaven a parlar. Fins aleshores no es parlava i s'usava abans de tractar qualsevol tema seriós. Això amb una sona. A la sona asteca inclús hi ha relats de que abans de fer els sacrificis d'animals i alguns que no eren d'animals, que eren de persones, també es fumava tabac. També hi ha en la zona d'Amèrica del Nord bastantes històries que ens parlen del, com li deien el sacerdot, com? El xaman, que abans de curar els malalts, ell s'introduïa en la seva tenda, ensumava bastant tabac, i aleshores és quan s'atrevia a fer els pronòstics i els diagnòstics. I en alguns casos, en alguns malalts, els col·locava dins de la tenda també a fer un bany de tabac. No sé si el remataven o l'acabaven de curar. Ho dic perquè hi ha bastantes explicacions. És un tema
que també fan el seu fum.
Sí, a veure, jo quan vam parlar de parlar d'aquest tema vaig començar a mirar i vaig quedar atabalat de tantes coses que trobava en quant a usos i a diferents cultures del nord, del sud, etc. Dic perquè és bastant interessant, o sigui, digues.
Hi ha una cosa que la nicotina, a igualtat de volum, és 100 vegades més verinosa que l'estricnina. Si la nicotina és el verí més fort que hi ha, el que passa és que quan te'l trens en fum t'ha dirigit una entre un milió de vegades. Llavors, verins s'han fet servir la tropa vella dona, tota una sèrie, la mateixa que es fa servir per la malària, en petites quantitats, en els principis homeopàtics. O sigui que el principi de fer servir tabac tradicionalment seria un principi...
És un principi homeopàtic, no hi ha cap dubte.
Hauríem de seguir perquè...
Sí,
no?
Vale.